els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a un nou espai d'aquesta secció de la Pastoral Obrera de Catalunya, Llevat dins la pasta, avui en l'última edició de la temporada. A partir de la setmana vinent, els dimecres, en el Sense Distància Estiu, recuperarem edicions de tot el que ha estat aquest últim curs. Ens podeu trobar també a la secció Ràdio a la Carta, en el web radioestel.cat, al podcast Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel oficial. Dintre del Sense Distància, aquesta temporada, i si Déu vol, la vinent també, una mica abans de 6:45. I avui, per tancar temporada, farem resum del que han estat aquests mesos gràcies a la presència de Mercè Soler, que és la directora del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Bona tarda, Mercè.
Bona tarda.
Una de les ànimes importants del programa i de tot l'equip. També tenim amb nosaltres la Maria Guard, que habitual aquesta temporada. Bona tarda, Maria.
Bona tarda.
I comencem aquest programa conclusiu, on us proposarem diferents vivències i records.
Es que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito.
Bé, hem volgut començar amb aquesta cançó com una manera de donar les gràcies a Ràdio Estel, però Ràdio Estel per nosaltres són els professionals que intervenen, l'Ignasi Miranda, els tècnics de so i de producció, que ens han acompanyat durant tot el curs. Tots ells grans professionals sense els quals el programa no existiria.
Gràcies. Gràcies en nom de tots.
També voldria esmentar la gent de la Pastoral Obrera que hi col·labora, que no són professionals, llevat d'alguna excepció, però n'hi ha alguns que els nostres oients coneixeran, que són la Maria Guarc, l'Àngela Rodríguez i en Joan Andreu Parra, perquè són ells qui habitualment fan les entrevistes, però també n'hi ha d'altres que no es veuen, que són la Rafi, el Pepe, la Llum, la Manoli, que fan les propostes, elaboren els guions, busquen els textos de la doctrina social de l'Església. És una màquina ben greixada, no?
Molt bé. Són 44 programes que hem fet aquesta temporada, 44 testimonis en forma d'entrevista, ben, ben diversos. Bé, a banda del que hem comentat ara amb la veu de la Mercè Soler, us avancem, amics oients, que compartirem amb vosaltres moments també de reflexió i de pregària. Anem a recuperar o a recordar el primer testimoni.
Al llarg del curs teníem moltes ganes que conegués una mica millor la Pastoral Obrera i la gent que en formem part. I així doncs, ha vingut l'Èrica Fabregat, que ens ha explicat la iniciativa pel treball decent, l'Àngeles Bayo i en Germán Gavín, que van presentar l'Assemblea Nacional de l'OAC, que tindrà lloc aquest estiu a Segòvia, la Rocío Elvira, presidenta de l'ACO, l'Isidre Ferreter i la Josefina Ramos, que ens van explicar la seva experiència com a religiosos en barris de Ciutat Meridiana i a la Salut Alta. I després la Maria Automuro i la Cèlia, que ens han parlat de la JOC. Així ens parlava la Josefina Ramos, religiosa concepcionista.
Bueno, jo diria que fins als anys, no sé quants, vam estar treballant a l'escola i participant de la Pastoral Obrera. Primer amb els grups de joves, la Pastoral Juvenil, que vam començar amb la JOVAC en aquells moments, després vam passar a la JOC i després pues, normalment hem acompanyat aquests processos. Els jubilants per la feina, doncs, ens vam obrir al barri, vam sortir a veure què passava. I com que coneixíem a molta gent, perquè feia ja uns quants anys que hi érem, vam anar mirant associació de veïns, grups de dones, gent de la parròquia, perquè vam veure molts estrangers que arribaven i a veure què es podia fer. Llavors, estem amb totes les lluites veïnals que hi ha en el barri. Jo sí que voldria dir, bueno, potser després més endavant m'ho podeu preguntar, però ja us ho dic ara. Nosaltres tenim clar que no portem endavant res personalment, ni liderem cap procés. Nosaltres estem al costat de la gent, dels líders, dels processos, apoyant, senti sempre, perquè estem en un munt de coses, i la gent té consciència de que hi som. Gent de tota mena, eh? Tant la gent del barri, com els tècnics d'ajuntament, com els que siguin, com els més fora de la realitat d'acceptar unes congregacions religioses. Nosaltres diuen, sou una altra cosa.
També Grego Belmonte, militant de la GOAC, que vol dir Germanor Obrera d'Acció Catòlica, ens ha parlat del curs que aquest moviment ha organitzat juntament amb Cristianisme i Justícia, amb el títol Sortir millors, un full de ruta d'emergència. Hem parlat a més d'un parell de punts de referència per a la pastoral obrera, que són Tanu Casacoberta, el carismàtic capellà que va ser conciliari de l'Acció Catòlica Obrera i delegat de Pastoral Obrera de Barcelona, així com rector del PI pràcticament fins a la seva mort, i Madeleine Delbrel, treballadora social que va dur la seva tasca en zones industrials a cavall entre la seva simpatia pel comunisme, sempre lliure i crítica amb l'aparell polític, però, i la seva inquietud evangelitzadora i a favor dels més empobrits.
Preguem, doncs, per la gent dels nostres moviments, de les parròquies, dels equips de pastoral obrera i de tots els qui us hi vulgueu afegir, que sapiguem ser fidels a l'Evangeli de Jesús, que aprenguem a pregar i a escoltar l'Esperit a través de les persones del nostre entorn, que amb el nostre testimoni i amb la nostra pregària sapiguem transmetre la bona nova de Jesús, que no defallim en el nostre compromís social i comunitari, que sapiguem construir una església senzilla, participativa, pròxima als qui pateixen i arrelada en l'Evangeli.
I amb això vull recordar un aforisme d'aquests que es té acostumats al papa francès, que ell diu que el treball dona dignitat, no? I aquest treball demana també una justa remuneració, i això és just i equitatiu, no? Ara bé, és cert que el treball és un bé escàs en la nostra societat i això produeix, doncs, un nombre de persones que volen treballar però no poden, sobretot entre els joves, hi penso. L'atur juvenil, no?, que és un drama en la nostra societat d'avui i ho patim tots.
Aquestes han estat paraules a la primera entrevista d'aquesta temporada que vam fer amb el bisbe Sergi Gordo, que és el president del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya, un servei que esperem que continuï fent com a bisbe de Tortosa.
Efectivament, a principis de temporada poc sabíem que acabaria sent el bisbe de Tortosa. Molt bé.
Es refereix al bisbe Sergi a les persones que estan en atur i molt especialment als joves, perquè l'atur arracona les persones i les esproveeix de la seva capacitat de guanyar-se la vida i de ser valorades i reconegudes pels altres.
D'aquesta manera, d'aquesta mateixa funció gairebé identitària de la feina, en parlava el psicòleg clínic José Ramón Ubieto, que comentava que el deteriorament generalitzat de les condicions de treball, la pressió excessiva per la productivitat, l'aïllament causat per la pèrdua de la presencialitat en moltes feines, produïen un malestar psicològic que acabava manifestant-se en la salut mental. El doctor Ubieto ens parlava especialment de joves molt ben preparats que accedien a tasques pròpies de becari, però a qui s'exigia un rendiment totalment professional, mal pagat i sense suport, amb l'augment, a més, d'allò de si no pots és que no vols.
Llavors, la Marta Mateu, militant de la JOC i investigadora sobre arqueologia, exemplificava això mateix quan ens explicava el seu difícil itinerari laboral, que li ha comportat haver de treballar a l'estranger i dur a terme una molt inestable activitat laboral.
La complexitat del món laboral l'hem anat abordant també des de la perspectiva sindical amb Jaume Anyer, del sindicat USTEC, i Diana Janés, també de la Intersindical Alternativa de Catalunya. Fins i tot més recentment, la setmana passada, Manuel García González, de l'associació Alto al Moving, ens parlava de com en ocasions, quan una empresa considera que un treballador ja no li és rendible per abaratir l'acomiadament, el que fa és fer la vida impossible al treballador mateix, cosa que acaba amb la seva autoestima, individualitza el conflicte i culpabilitza el treballador.
Un dels testimonis més punyents, però, que han passat pel programa és el de Sílvia Carrió i Bani Arana, representants de les Kellys. Les Kellys són les que limpien.
Los contratos laborales, bueno, es lo que marca ahora la ley, pero siempre hay esa triquiñuela, ¿no?, de las empresas. Por ejemplo, una jornada laboral de 8 horas tendría que ser entre 15 habitaciones como máximo, ¿no?, dependiendo también de las características de cada hotel y de la suciedad que se encuentren en las habitaciones. Pero ¿qué pasa? Que esta jornada la reducen. Cuando el presidente salió diciendo que aumentaban el sueldo mínimo, nosotras nos llevamos las manos a la cabeza. ¿Por qué? Porque esto significa más trabajo y menos horas de contrato.
Sentíem les Kellys. Les condicions de treball milloren, però feta la llei, feta la trampa, com es diu. Aquesta millora no sempre repercuteix en el benestar del qui treballa. És per això que no ens cansarem de posar en relleu la importància de la presència sindical a les empreses.
I ja per tancar aquest primer bloc resum en relació al treball, volem recordar un fet que també ha anat sortint en el programa, la gravetat dels accidents laborals. En parlava així un senyor Abilio Martínez, bisbe d'Osma-Sòria i responsable de la Pastoral del Trabajo de la Conferència Episcopal Espanyola.
Tenemos como reto realidades que preocupan en el mundo del trabajo, como es en concreto la seguridad y la salud, que han centrado nuestras jornadas. El hecho de tantos accidentes que hasta el Papa Francisco le llevó en la homilía de la Misa del Gallo del año pasado, del año 2021, a decirnos más muertes en el trabajo y esforcémonos por lograrlo. Se va a celebrar en el año 2023 también el vigésimo aniversario, si no me falla la memoria, de la institución del 28 de abril como el Día de la Seguridad en el Trabajo, el Día de la Salud en el Trabajo. Preocupa, ¿verdad?, siga habiendo, a pesar de todas las leyes y a pesar de todas las normas, preocupa que siga habiendo tantos accidentes laborales y que bastantes acaben siendo mortales.
Lamentablement, al març morien tres miners a Súria, com segurament tots recordareu, i el que inicialment va semblar una fatalitat inevitable, al juny se sabia que al darrere d'aquell esfondrament hi havia unes quantes negligències.
Preguem, doncs, per tots els treballadors i treballadores, perquè puguin accedir a un lloc de treball en condicions dignes, contractes estables, salaris suficients, respecte mutu, seguretat i salut, bona convivència. I perquè nosaltres sapiguem contribuir cadascú des del seu espai, com a companys, com a caps o com a empresaris, com a sindicalistes, com a legisladors, com a inspectors de treball, a la dignitat de tot plegat. Que sapiguem en el futur evitar els accidents laborals i acompanyar les famílies de les víctimes.
Si haguessis nascut en una altra terra, podria ser blanc, podria ser negre, un altre país...
Al llarg del curs hem anat veient també els esforços de molta gent perquè alguns col·lectius no gaire ben tractats pel conjunt de la nostra societat recuperin drets. Diosdado Toledano ens va fer fixar en la dificultat que té la gent que viu en situació de pobresa severa per accedir a les prestacions bàsiques, perquè no estan prou actualitzades econòmicament per la burocràcia i per la bretxa digital.
I dins d'aquest resum de la temporada que estem fent de la secció Llevat dins la pasta, també destaquem que Gabriela Serra ens parlava de la creació d'un observatori sobre la vida a les presons, on hi ha una població amb força problemes de salut mental, solitud i marginació, que es tradueixen en suïcidis i consum de drogues i que compten amb mitjans insuficients per al seu tractament.
Augustin Marín Nur estava satisfet de les firmes recollides en la ILP per la regularització de persones immigrades presentada recentment al Congrés. Obtenir permís de residència i de treball és una condició sine qua non per aturar el racisme, normalitzar les relacions laborals, incrementar les cotitzacions a la Seguretat Social i, sens dubte, prevenir esclats de violència com a les banlieues franceses.
I un altre col·lectiu que se sent agreujat, dones agreujades en aquest cas, és el de les dones en l'Església. Alcem la veu. Pili Calle, membre de la Germanor Obrera d'Acció Catòlica i del col·lectiu Alcem la veu, ens presentava el llibre Revolta de dones dins l'Església.
També hem parlat especialment dels joves, de les seves dificultats per trobar feina i habitatge, per independitzar-se, en definitiva. I també d'aquesta bretxa generacional, que els que ja tenim una certa edat vivim amb dolor, i que es dona en molts aspectes a la nostra societat.
Ensenya'ns, Senyor, a no discriminar ni jutjar ningú, ni pel seu origen, per la seva pell, ni per la seva llengua que parla, ni per la seva edat, per la seva classe social o pel seu gènere. Tu ets present en tots i totes i el teu alè ens ha configurat. Tots, totes, podem dir-te, pare, mare nostra, ensenya'ns a transmetre aquesta teva acollida a tothom amb qui ens relacionem.
Cada dia vivim una mica més agudament i amb més alarma la preocupació pel canvi climàtic. N'hem parlat durant aquesta temporada amb Oriol Francesc, ambientòleg i professor de secundària, que ens alertava el dia que va venir davant el ritme de destrucció dels ecosistemes i de les seves conseqüències. Ens deia, per exemple, que és la gent més pobra la qui rep especialment l'impacte del canvi climàtic.
També Salvador Clarós, sindicalista, constatava que vivim en un món en profunda transformació.
Que el món que emergeix de la tecnologia digital està transformant-ho tot. L'oci, el treball, les relacions humanes, la manera de viure. Wikipedia ha deixat obsoletes les enciclopèdies. WhatsApp està substituint les trucades telefòniques. L'email ha redefinit els sistemes de correus. Amazon ha canviat el comerç. La banca digital tanca oficines i caixers automàtics. La intel·ligència artificial substitueix especialistes en diagnòstic mèdic i agents d'assegurances o de borsa. Les plataformes online suplanten les agències de viatges, els navegadors GPS han fet caure en desús els mapes de carreteres, les guies urbanes, els plànols, Spotify, Instagram, YouTube han transformat el domini del mercat del so i la imatge. Així podríem anar citant un darrere l'altre, gairebé infinitum, no? Exemples de com i fins a quin punt l'economia digital està transformant el món del treball, l'estil de vida i la mateixa democràcia.
Mercè Rodríguez, membre de la cooperativa Gregal, ens explicava com obrir un menjador social podia esdevenir alhora una experiència solidària i un canvi de mentalitat en favor d'una economia menys cruel i més participativa. I d'una petita cooperativa passem a unes de molt grans, les de la Confederació Espanyola de l'Economia Social.
Efectivament, perquè amb Juan Antonio Pedreño, que ens va parlar de la història del cooperativisme i de l'exemple de les societats laborals d'inserció, dels centres ocupacionals d'ocupació, de les cooperatives de consum i d'altres realitats, tot un sector que no es basa només en els guanys econòmics, sinó que té en compte la igualtat, l'equitat, la responsabilitat, la centralitat de la persona, en definitiva. També Paco Echebeste, sociòleg i patró de la Fundació Arizmendiarreta, recordava els orígens i l'impuls del cooperativisme al País Basc amb la Corporació Mondragón.
Xavier Teu, d'altra banda, ens presentava les entitats catalanes d'acció social, una federació d'entitats de tot Catalunya, del tercer sector, que van presentar un informe sobre pobresa i desigualtats que posa en relleu com un 12% de treballadors, tot i tenir una feina, viu en situació de pobresa.
Hem escoltat també David Díaz de Quijano, economista i coordinador d'Oico Crèdit, una entitat que finança petites iniciatives, sobretot en països molt empobrits, i també Dolors Clotes, impulsora de la cooperativa Conreu Sereny a l'entorn del monestir de Sant Jeroni de la Murtra, a Badalona, que impulsa el conreu de proximitat i ecològic a partir de camps abandonats i propers a les grans ciutats.
Et donem gràcies, Senyor, per totes aquestes iniciatives. Són minúsculs grans de mostassa que ens agradaria veure convertits en immensos arbres on puguin ajocar-se tots els ocells. Gràcies per la seva creativitat, iniciativa i solidaritat. Fes-nos lliures i despresos com ells per iniciar nous camins.
Al costat d'aquestes iniciatives, que són realment un tastet d'una nova economia, n'hi ha d'altres adreçades directament a la població més vulnerable. Així, Cristina Manresa parlava de la Fundació CEL, Centre Educatiu i de Lleure, al barri del Bon Pastor, iniciativa nascuda ara fa 25 anys. Ens parlava de la tasca de donar suport a infants i a les seves famílies perquè aquestes famílies se sentin acollidores, els infants millorin el seu rendiment escolar i tots plegats puguin fer front amb més recursos a la seva realitat.
Jo mateixa em preguntava què vol dir sensellarisme femení, no? I pensar si jo m'ho estic qüestionant, m'ho estic preguntant perquè em falta aquesta informació, perquè és una paraula estranya, no? Això del sensellarisme, per qui no es dedica al sector social, i a més, per què en femení, no? Vull dir, que quines eren les coses que diferenciaven les situacions que, a les que havien de fer fronts les dones versus els homes, no? Llavors, per mi el més important era intentar entendre això i fer-ho entendre, i també recalcar la idea de que estar sense llar no és només sinònim d'estar sense sostre. Clar, en el moment de plantejar aquesta recerca i el reportatge pensava en totes aquestes situacions a les que fan referència al sensellarisme femení i me'n vaig adonar que moltes, bueno, que gairebé mai, millor dit, associem aquest sensellarisme, aquesta manca d'habitatge i de llar, amb les treballadores internes de la llar i les cures, no? Tot i que treballen a la llar, però treballen a la llar d'una altra família, d'algú altre, no és la seva llar. I a més va relacionat la llar amb la feina. I en pandèmia ho vam veure perfectament, no? Que en el moment en què aquestes dones perdien la feina, perdien també la llar.
Sentíem la periodista, fotògrafa i també guanyadora del Premi Memorial Joan Gomis Clàudia Frontino. I per la seva banda, Maria Coll va passar pel programa per parlar-nos de Migra Studium, entitat vinculada als jesuïtes que ha complert 25 anys i que treballa per l'acollida, la dignitat i els drets de les persones migrants, vinculant sempre l'acció amb la reflexió i la sensibilització.
I Xavier Pedrós ens presentà la llarga experiència del Casal Marianao a Sant Boi de Llobregat, un punt de referència en l'atenció a joves i infants i un espai capdavanter en iniciatives socials.
I com a pregària volem posar ara un parell d'estrofes d'una cançó de Pedro Guerra, Dios, que va compondre justament en un sentit molt crític amb l'Església, però que reflecteix, en canvi, molt bé la presència de Déu entre els més pobres.
Alguien lo vio en el bolsillo de la nigeriana que embarazada atravesó el estrecho. Alguien lo vio buscando un hueco entre los refugiados que en Ingusetia son como desechos. Vela por nosotros y por nosotras, vela. Muchas y muchos creen que existe y justo y generoso. Vela por nosotras y por nosotros, dicen que vela. Alguien lo vio en la mirada del muchacho negro que lleva al hombro un arma de combate.
Y finalmente, hem comptat amb una colla de convidats i convidades que ens han ajudat a anar més enllà de la nostra realitat immediata i a tenir en compte que no som el malic del món.
Concretament hem parlat, entre d'altres, amb Josep Jiménez Montejo, Jordi Pujadas, Miquel Montenegro, Joan Albert Vicenç, Christian Herbolzheimer, Ana Elena Sabater, Cristina Faciaben i Álvaro Ramazzini, bisbe de la diòcesi guatemalenca de Huehuetenango, ho he dit bé, que ens va parlar de la difícil situació dels drets humans al seu país. I acabem amb la pregària Jesús Obrer, una pregària de Joseph Cardin, fundador de la Joventut Obrera Cristiana.
Senyor Jesús, t'oferim tot el dia el nostre treball, les nostres lluites, les nostres alegries i les nostres penes. Concedeix-nos a nosaltres i a tots els germans i germanes de treball pensar com tu, treballar com tu i viure com tu. Fes-nos la gràcia d'estimar-te de cor i servir-te amb totes les forces. Que el teu regne sigui un fet a les fàbriques, als tallers, a les mines, als camps, a la mar, a les escoles, als despatxos, als hospitals i a casa nostra. Que els militants que sofreixen desànim romanguin en el teu cor. I que els obrers morts al camp de l'honor del treball i de la lluita reposin en pau. Maria, Mare dels Pobres, pregueu per nosaltres.
Doncs amb aquesta preciosa pregària ens acomiadem. Tanquem edició de Llevat dins la pasta, espai de la Pastoral Obrera de Catalunya i també de la temporada. Mercè Soler, directora del Secretariat de Pastoral Obrera de Catalunya, gràcies, bon estiu.
Gràcies i molt bon estiu a vosaltres i també a tots els oients.
També gràcies, Maria Guarch, que vagi molt bé.
Igualment, fins la propera.
Fins la propera, i també agraïm a l'Àngela Rodríguez la seva participació, al Joan Andreu Parra i a tot l'equip. Fins aviat, fins aquí a Llevat dins la pasta.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.